Algú té algun jugador diferent?
No.
No.
Algú aposta per Olmo?
No.
No.
Olmo suplent i per tots, per demà. Doncs ens queda... anava a dir, ens queda un dubte i ni això, perquè Lewandowski està lesionat. Ferran de nou, Lamin i Rafinha.
Sí, sí.
No hi ha cap vot de... No, demà un Rashford o alguna aposta així.
Pensava que algú diria Olmo, eh?
Sí, jo també, però veig que no.
Després del partit de dissabte...
No, jo estic molt a favor.
Perquè no ens imaginem... un Rafinha de nou i un Rashford a l'esquerra, no? Seria un invent massa estrany per demà.
Sí, és bon dia per fer invents.
No,
no, però és que Ferran tampoc està per tirar coets.
No.
Però sí que és bon dia, potser, per arriscar, perquè, total, si és que ho tens... A priori, al minut zero ho tens perdut.
Ho dic perquè tindràs desequilibri pels dos costats. A no ser que Cancelo estigui en el nivell espectacular de l'altre dia.
Rashford a la banda i Rafinha davant de centre.
Sí, o al revés, o també podria
revés,
ser.
Al revés, millor.
Rafinha, no sé si ho prefereixo.
Rafinha de 9-9 no l'hem vist mai.
No, però Rashford sí. Sí, sí que ho va provar Flick.
Sí, però millor però, ja està. Sí,
és veritat que Ferran no viu ara mateix el seu millor moment de la temporada. Però
no, no, per això Lewandowski era una peça clau a la remuntada. Sí, sí.
Mira com va baixant com del carro del
vaixell. La Sòdia que està perdent.
I demà dirà, no, clar,
és que... Sí, l'Atlètic de Madrid havia d'estar tancat a la seva àrea. En això és molt millor tenir a Lewandowski que a Ferran.
Sí, sí.
Això és evident.
Sí, sí. Com rem a favor.
I mitja hora de Lewandowski era bona.
Sí, sí, sí.
És que el problema amb les baixes, sobretot, el tens aquí, perquè tu l'equip és competitiu. El que passa és que...
Però ara et pot aparèixer Rashford i... Home, Rashford i Olmo.
Rashford, Olmo i Cancelo, o...
Bé, Cancelo, en principi...
A veure, malgrat tot,
té molta feina, Cancelo, que és un tio que se li treuen els cables al minut 14, però treu quatre targetes.
Però, Dani, demà han de passar coses excepcionals, i Cancelo és un tio que és excepcional, per bé i per mal. Jo crec que pot ajudar a arribar al cas.
Hem coincidit bastant en l'11 per demà, amb aquest vot particular del Sanabra, que creu que jugarà Balde, i de la Mireia, que creu que jugarà Araujo. Veurem demà què fa Hansi Flick.
Molt bé. Són les 8 tocades, però ja que ens espera un momentet l'Agnès, us escoltem a vosaltres. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Anirem al gra. Demà, Barça Atlètic de Madrid, creieu en la remuntada, sí o no?
Doncs un 52% de l'audiència creu que no. Ui. I un 48% creu que sí. És a dir, molt ajustat.
Marcos?
Sí, l'Anguela 21 diu, si guanyem el partit ja farem molt. El Barça s'ha de centrar a guanyar la Lliga, que ja costa prou. Per la resta de competicions no té prou fons d'armari ni físic per jugar amb el seu sistema. El Biel, crec que seguiran amb el nivell mostrat dissabte contra el Villarreal i faran molt bon partit, però d'aquí a remuntar difícil. Però bé, si ha de ser per si l'Atlético té un accident, ja sigui una expulsió molt aviat o un dia totalment negat. El Gerrer Fern diu, no ho crec perquè l'Atlètic de Madrid és un bon equip i remuntar 4 gols és per a mi missió impossible i sense Lewandowski encara més. I hi ha algú que creu que sí, com el Robredo 36, que diu sí, amb Rashford i Rafinha. Amb Ferran, no.
Molt bé. Doncs...
Què deia la Mireia?
Doncs... és un empat tècnic.
Guanya, és el que anava a dir. Guanya per molt poquet el no, però jo trobo molt significatiu que amb un 4-0 de l'anada hi hagi un 48% de l'audiència que es plantegi que sí, que es pot remuntar.
El partit de dissabte.
I perquè...
Si el partit de dissabte haguessis quedat 1-0 jugant malament i tal, no veuria...
I perquè la gent sap que no jugaran Araujo i Lewandowski, si no, això seria de 70
però
en amunt.
Jo crec que també en la memòria de la gent, o sigui, el fet que el Barça ja hagi remuntat un 4-0 a Europa amb aquell partit del PSG, fa que ho vegis com més factible quan hem de recordar que amb aquell 4-0 ningú no és veritat, però no ens atrevíem a fer aquests debats. Veurem si remunten. No, donant per fet que no remuntaries.
Una cosa que és una anècdota, però no em sembla menor. Avui, escoltant una tertúlia d'una ràdio de Madrid, s'han molestat a mirar si Simeone havia encaixat algun resultat que l'eliminés. I no, en 14 anys a l'Atlètic de Madrid...
No, mai.
El pitjor que li ha passat 4-0. Són 4-0, 4 vegades, però mai n'hi han fet...
Però un 4-0 ja porta la pròrroga,
Sí, sí, però a mi m'ha fet gràcia el què. És a dir, si fos el Barça el que hagués guanyat 4-0, aquí al tot costa no hauríem mirat si el Barça ha perdut algun cop.
No, clar.
5-0.
Crec que les 6 vegades que el Barça s'ha trobat en aquesta situació d'haver de remuntar un 4-0, només hi ha un precedent favorable, que
sí,
és el
clar.
Paris Saint-Germain.
Sí. Sí, sí,
és que el normal és que no passis.
És que si ho féssim...
Sí, només
si ho féssim, només... Si ho féssim cada dia o cada any, això que passarà demà al Camp Nou no tindria cap gràcia. Salmurri, Mercès.
Adéu.
El Murray ha anat insistint, hem d'explicar això, allò altre, la porta s'ha allargat un pèl més del que esperàvem, total, amb 5 minuts de retard sobre l'horari previst.
Encara.
Arriba l'Agnès Marquès, o l'Agnès, bona tarda, per explicar-nos què sabrem al Catalunya Nit, que avui m'imagino que seran coses no gaire bones.
Bé, haurem de parlar, efectivament, d'aquesta guerra que avui ha fet un pas més i s'ha estès per diferents països del Pròxim Orient. D'entrada, donar una data que ha posat Donald Trump en roda de premsa aquesta tarda, ha assumit que la guerra pot durar més de 5 setmanes. Això és el que ha dit per explicar l'horitzó que ell preveu. Diu que va ordenar l'atac finalment sobre l'Iran perquè era l'última i millor oportunitat, diu, d'impedir la represa del seu programa nuclear. Estan decidits, diu, a acabar amb les capacitats dels míssils balístics de Teheran. D'altra banda, el que dèiem, que l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar Beirut, la capital del Líban, en represàlia a un atac que hi ha hagut prèviament de Hezbollah. Hi ha hagut foc creuat i nosaltres al Catalunya Nit hi traurem el cap en directe a Beirut perquè ens expliquin també quina és la situació que tindrem allà. I encara un apunt en relació a aquesta nova guerra, i és que el govern espanyol s'està quedant sol en el conjunt de països europeus perquè d'alguna manera doncs es nega a donar ajuda militar als Estats Units. Els ha restringit l'ús de les bases militars de Rota i Morón a Cádiz i Sevilla perquè diu que, en fi, l'atac a l'Iran vulnera el dret internacional. Però el que és interessant, a banda d'això, que és estrictament així, és que el govern espanyol això es queda sol a Europa defensant la desescalada militar en comparació d'alguna manera amb els moviments i les intencions que han expressat a França, Alemanya i el Regne Unit, que diuen, bé, certament ja parlarem de dret internacional en un altre moment, ara toca el que toca. Tenim la Carme Montero, la companya de la secció d'Economia, que ha anat a treure el cap al mobile i ha tornat, doncs, amb moltes de les coses que ha vist. Jo l'he sentit parlar directament dels humanoides.
Va ser el mobile l'any passat que vam presentar aquell robot que va caure?
Doncs amb una fira d'aquestes, efectivament. No recordo si és el mobile, però va caure.
Sí,
aquella imatge. Aquests es veu que ballen molt bé.
Que ballen?
Ballen, i que ballen molt bé.
Aquell no ballava, pobre, perquè van superar.
Ens han tingut 12 mesos per posar-se les piles.
Un any de ciència, això ho deuen tenir.
Deu ser rapidíssima l'evolució, no? Doncs sí que...
Els matins de TV3 va passar, jo.
Sí, amb una connexió, exacte, una connexió amb els matins que es va precipitar. No va veure un esglaó que hi havia.
Sí. Són aquestes coses que a nosaltres són les que ens fan gràcia.
Sí. Doncs em sembla que aquests ballaven molt bé avui, la Carme Montero.
Ara escoltant algú que es dediqui a fer robots i els imbècils aquests descollonant-se
amb el que... Sempre es queden amb l'anècdota, no?
Que un robot funciona. Sí, exacte.
Veuràs el robot d'aquí uns anys, se'n recordarà com vos
es robot aquí.
Jo per això no dic res. Quan dominin el món...
Escolta, ara encara podem riure. D'aquí poc ja veurem que...
Exacte, d'aquí poc hi haurà un robot assegut aquí amb la veu del Costa, no? De la Sònia i fent el programa.
Si era un robot que tingui una veu millor, com a mínim.
Home, però que bé, això ja t'ho dius tu, a tu mateix, ja. Sempre dius això de la teva veu.
Sí, la veu de granota no és... De
granota?
Sí, no sé. Ho he pensat, això.
Molt bé.
No sé, ara que ho penso, no sé quina veu fan les granotes.
No, a mi només em ve el Gustavo, no? Sí, clar. El reportero más de Xerachero. Clar, era periodista. Doncs mira, falta la gabardina.
Ja està.
Doncs,
està costant això, eh?
Està costant perquè, fixa't, ara s'ha manat del cap el següent que volia dir-vos, però en tot cas que parlarem àmpliament d'aquest panorama internacional tan incert que tenim al davant i del mobile, que és l'altra font avui d'informació amb totes aquestes novetats i que ens explicarà molt detalladament la Carme Montero que s'hi ha passat el dia.
Molt bé, doncs tot això i més al Catalunya Nit a partir de les 10. Què t'ho guis, que diria Bacal?
Home, si vols t'ho dic, que et falta la gabardina, dic. Ja està.
Estava pensant en la gabardina.
Mira, és una peça de roba que no tinc i a més crec que no em quedaria especialment bé.
No t'agrada? És xula.
No, m'agrada molt, però hi ha coses que m'agraden molt.
Recorda Cruyff en la gabardina.
Sí.
Cruyff era un tio alt, que estava prim, no seria exactament...
Ja, bueno, però estava molt bé.
Jo sempre he pensat que els grassos, les coordenades, les gabardines no ens queden bé. En fi.
Bueno.
Gràcies,
que vagi bé,
Ara sí volia quedar parlar de moda.
Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
Amb Sònia Gelmà.
Ja sabeu, com cada dilluns amb els amics de Ral de Minyó, que ens regalen la raça rústica de Port de casa nostra, un pack d'espatlla curada, llescada, perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet, el primer que truqui al 93-201-7474. 93-201-7474. Sobre la campana, la Núria de la Fuente ja trucarà, agafarà la trucada del primer oient. Deixa'm dir-vos, més enllà del que hem tractat a la primera hora, que s'ha canviat l'horari de la tornada a semifinals de la Copa de la Reina, el Barça-Badalona, que coincidia de ple amb el Barça-Newcastle, que és la tornada de 8è, que es juga el 18 de març a 3:15 de la tarda. Aquest Barça-Badalona jugava a les 7. El Barça va demanar dissabte que es canviés l'horari per coincidència dels seus dos primers equips, el masculí i el femení, i el Barça-Badalona l'han fixat a les 9.
Home, mateix dia, però més tard.
Hauríem pogut millorar canviant per l'endemà, sí, però imagino que per motius X calendari. No podia ser, de calendari. El cas és que aquest altre partit s'ajorna un parell d'hores, començarà a les 9 del vespre al Johan Cruyff.
I almenys no hauran de conviure.
En aquesta primera hora del Tot Costa estàvem molt pendents de les signatures a l'Auditori 1899. Allà hi tenim la Laia Tudel, que ja ens ha explicat. No sé si està encara, si està per aquí.
Sí.
Laia, sí. Encara no ha aparegut Marsíria?
No, per parlar no, perquè és que encara no han entrat a entregar les firmes.
Ah, d'acord.
Estan acabant de fer el recompte de les de Joan Laporta.
Ah, s'ha format cua.
Aquí s'ha fet cua, estan aquí esperant entrar.
Clar, com han vingut a l'hora que han volgut? Ah,
ara els hi fan pagar. Sí, mira, si haguéssim vingut a les 4, clar, doncs ja hi serien. Clar, clar.
No,
ja
perquè recordem que s'havien inicialment fixat uns horaris per cada candidatura, sí, i en el cas de Marsíria li tocava a les 4 de tarda.
I ara se'ns ha fet un tap aquí.
Com que tenen temps fins a les 9, ells han decidit esgotar al màxim el temps per acumular el màxim de signatures.
Vilajona encara no ha arribat. Estava previst a les 8, o sigui, aquesta hora.
Si s'ha sentit el Tot Costa, que s'esperi.
Xavi, calma.
Calma.
Per cert, Madoc, que ja ha sortit, ja han fet, sí, el seu recompte, 12.
12 signatures.
Sí.
Ah, mira. Doncs...
sé que no podíeu viure sense aquesta dada, no?
Sí, no. Bé, cridar l'atenció.
Interessant.
Dani Juan, 84, Madoc, 12, eh?
Sí. Entre els outsiders ha guanyat Dani Juan.
S'han de validar, a veure si, clar, 12, a veure si les 12 són...
A veure si té moltes duplicacions.
Doncs compte que s'ha de mirar si estan duplicades a les altres, si encara li poden anul·lar alguna. Doncs restem pendents de quan Marsíria comparegui davant els mitjans. Ara veiem imatges a través d'Esport 3 de la candidatura de Marsíria, efectivament esperant-se fora que acabin de validar, vaja, de validar, de comprovar les de la porta, validar-les, triguen uns dies a validar-les. Fem un últim repàs de les xifres del dia d'avui. La porta,
8.171.
Val? I Víctor Font, que són les dues que ja sabem, 5.140 eren, no?
Exacte. Sí.
D'acord. I ens quedaria a Síria, la Laia ja ens ha apuntat que eren unes 2.840,
sí,
tot i que aquesta xifra ells no l'han volgut dir oficialment aquí a l'entrada, no? Aquesta
no,
la
diran,
tu,
suposo, quan surtin.
Sí. Perfecte, doncs Laia, ja ens avises.
A l'Esport 3 tenim la imatge de l'embús, que és certament curiosa.
Sí, ho comentàvem
ara.
És curiós.
No dona temps, no? O sí?
A què no dona temps?
A entregar-les. Ara...
Sí, home, perquè això, en el fons, quan han trigat amb Font, Laia? Ah,
però és que són 8 minuts.
Ara són unes quantes més, però vaja, la porta ja no fa una bona estona que ha arribat.
Aviam, i 2.800, després Xavi Vilajoan, a veure...
Tu les has d'entregar, Marcos, abans de les 9. A partir d'aquí, si el club triga més...
Però no ha arribat Vilajoan encara.
No, Vilajoan no ha arribat i ja pot esperar-se a casa, perquè per fer cua aquí...
No, a casa no,
perquè abans de les 9 hi ha de ser.
Home, sí, però té 3/4 d'hora encara, vull dir.
Sí, hi ha tràfic i...
Sí, a veure si per quan no arriba.
El Marcos
sempre pateix pels retards, pels de Tot Costa, pels de Xavi Vilajoan, tranquil.
Va, el que començarà a les 9 del vespre és el partit entre el Madrid i el Getafe. Recordem que la novetat a l'11 és el jove del filial Thiago Pitarc, Arbeloa, que continua de tant en tant fent les seves apostes per demostrar que va estar al Madrid-Castilla. Recordem que avui Camavinga era baixa d'última hora. i doncs, tenia un espai lliure a Arbeloa i que no juga Mbappé, que hem sabut durant el tot costa, que ho ha dit així el Madrid en un comunicat, que té un esquinç al genoll esquerre i que seguirà tractament conservador.
I que això ja està explicat. Es perdrà com a mínim els dos partits d'aquesta setmana i el pronòstic optimista apunta per la tornada del City. És a dir, els dos d'aquesta setmana i el de Champions de la setmana vinent pel cap baix. Vaja, veurem com evoluciona el davanter francès. Laia, hem d'anar un moment cap a l'Orient Mitjà. Si hi ha qualsevol cosa aquí a l'auditori del Barça, ens demanes pas, d'acord?
Molt bé.
Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tiempo atrás no había cánticos...
Tocat, un quart de 9 del vespre. M'agrada molt aquesta cançó de Love of Lesbian. Que a més té una història esportiva perquè va ser la cançó que van fer servir per promocionar l'Europeu d'Atletisme del 2010 aquí a Barcelona.
Ja han estat notícia ara, fa poques hores.
Els dedicat, això ja ho vam dir divendres.
Sí, sí. Però, a la reunió ja ho vam parlar.
Però
a reunió del programa.
Perquè van ser notícia?
Perquè sempre faran un poni a part, com de moment un poni a part o poni seguit.
Ets de molt de l'Oblesi?
Bastant, bastant. A més, he treballat amb el Santi Balmes, va ser tertulià del millor programa de la història de la televisió, Sanabra contraataca. I és un tio molt futbolero.
No, bo era. Futbolero. No va ser llarg, però bo era.
Per mi el millor que s'ha fet mai.
Sí, sí, ja t'ho pots dir. A veure, Ruth Vila, hola de nou.
Hola, Jordi.
Hem estat, malauradament, tot el cap de setmana pendent de l'Orient Mitjà, primer del bombardeig dels Estats Units sobre l'Iran i la resposta de l'Iran llançant míssils contra diversos països del seu voltant, especialment els que, en teoria, són aliats dels Estats Units. Ruth, ara anirem cap al Qatar, però quines afectacions esportives immediates tindrà aquesta escalada bèl·lica a l'Orient Mitjà?
Doncs mira, precisament al Qatar s'aturen totes les competicions esportives fins a nou avís. Competicions de bàsquet, per exemple, l'Eurolliga de bàsquet ha ajornat un partit que hi havia demà mateix, l'APOEL París, que era un partit ajornat de la 21a jornada, s'havia de jugar demà, aquest s'ha ajornat, i els pròxims, que són dijous, el Maccabi Hapoel Tel Aviv i el Partizan Dubai, també estan ajornats. Automobilisme, el Mundial de Resistència, que s'havia de fer aquest mes a Qatar també, el 22 i 23 de març, el pròleg, el 26 i el 28, al Campionat del Món, on hi ha tres pilots catalans, el Miquel Molina, el Dani Juncadella i l'Àlex Riveras, doncs aquest també de moment suspès. El conflicte també podria afectar el Mundial de Fórmula 1, que té previst fer parada a Bahrein i l'Aràbia Saudita el mes que ve, i a Qatar i Abu Dhabi a finals d'any. Tenim la finalíssima, aquest partit entre Espanya i l'Argentina, previst pel 27 de març a Doha, i que hi ha reunions al nivell perquè segurament es buscarà un altre lloc on es pugui jugar. L'Iran ha assegurat que el conflicte posa en dubte també la participació del seu país al Mundial d'aquest estiu, que, clar, bona part es farà als Estats Units. Sí, sí, sí. A nivell de tennis, hi ha alguns tennistes que van participar al torneig de Dubai i que creuen que no arribaran al Masters 1000 d'Indian Wells, com Medvedev, Rublev, Henry Patten, són a Dubai i no creuen que puguin arribar en aquest Masters 1000 d'Indian Wells. I també el Comitè Paralímpic Internacional ha advertit que el tancament de l'espai aeri al pròxim Orient el que farà és dificultar l'arribada d'alguns participants als Jocs Paralímpics d'hivern, que comencen divendres novament a Milà.
Doncs tot això és el que es pot veure afectat, tot això i segurament molt més a mesura que la cosa s'allargui pel que fa al panorama esportiu, però en aquest moment el que volem fer és anar cap al Qatar, cap a Doha, un dels partits que han rebut foc iranià en aquestes últimes hores. Allà hi tenim diversos esportistes de casa nostra, per exemple el Marc Moniesa, col·laborador habitual del programa, però també un home que va ser entrenador, jugador i entrenador de l'Espanyol i que des de fa uns anys és a Qatar, primer com a seleccionador i ara entrenador del Qatar Sports Club. Tintín Márquez, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal? Bona nit aquí, ja, bona nit.
Com esteu?
Bueno, avui estem més tranquils. Aquest dematí s'ha escoltat un parell de bombes, penso que eren, a no sé on, i després ja tot el dia estem més tranquils, però bueno, aquí està tot tancat, l'espai aeri està tancat, els bancs tancat, bueno, la gent, poca gent treballa, han recomanat que estiguin a casa i bueno, els entrenos, òbviament, no anem a entrenar, i els partits, l'últim partit es va suspendre i estem a l'espera de notícies. Estem a l'espera de notícies.
De moment, entrenaments suspesos. T'imagino a casa. La idea que teniu és de marxar. De moment, quedar-vos a l'expectativa. Quina idea tens? Si això s'allarga, que no ho sabem, clar.
Sí, no ho sabem. De moment estem aquí perquè estem esperant a veure si demà... Aquí l'important és que obrin l'espai aeri, que llavors ja diuen que es pot normalitzar ja el tema. Però clar, deien que avui estaria obert, però no han pogut. A veure, demà estem esperant, no? En principi no estem pensant en anar-se. De moment estem esperant a condicionar, perquè l'altra vegada, el 25 de juny, va passar alguna cosa semblant, però en un dia, dos dies, ja estava tot normalitzat. Però ara ja portem tres. Perquè va començar dissabte, diumenge i avui dilluns. Llavors són un dia més, i la veritat és que no ho sabem, perquè no hi ha moltes notícies, tampoc. No hi ha moltes notícies del tema. Llavors estem esperant del Ministeri d'Interior que aixequi el tema, poguessin entrenar i comencin les competicions. Però no ho sabem. Avui teníem partit de Champions, l'equip de Qatar contra Saudi s'ha suspès, demà també hi havia, s'han suspès, o sigui que, doncs no sé, estem a l'espera.
Dius que no hi ha gaire notícies, perquè vosaltres què heu viscut des de dissabte? Què és el que heu vist?
Bueno, pues, nosaltres estàvem per jugar un partit, uh-huh. I bueno, van començar a fotre missils aquí a Doha. Jo vaig vindre per la nit, després, quan va suspendre el partit, vaig vindre i des de la balconada de casa veia els missils com anaven per l'aire i com els antimissils sortien de la base, crec que era de l'americana, interceptant-los. Molt complicat, perquè fan molt de soroll, temblava els vidres, hòstia, sí, una mica de por, la veritat. Una mica de por.
Això t'anava a preguntar, com que ja fa temps que ets a la zona, i en concret a Qatar, sí. Un s'hi arriba a acostumar, que aquesta por que ara comentaves, aquesta incertesa, o cada vegada que hi ha una escalada no estàs tranquil?
No, a veure, jo porto 8 anys aquí. Ara fa 8 anys. Només, això ho he viscut el juny passat, uh-huh. I ara... Abans no hi havia res aquí. Havia un bloqueig que estaven de Saudi i tal, però no era un bloqueig de com aquest. És que això ja és serio. Ja quan comencen a fotre missils, això, clar, ja és serio, és serio, la cosa és sèria. Uh-huh. Però ja et dic, jo porto 8 anys aquí i són dos vegades. Uh-huh. Perquè el de més al país és molt segur, és molt tranquil... però bueno, jo no sé, són coses polítiques que no entenc massa. No entenc massa que el 26 encara es tinguin que fotre bombes, tu, i no poden parlar i arreglar les coses, no ho sé.
Ja. I així tot, dius que la primera intenció és quedar-te aquí i en la, sí, la mesura en què es pugui reprendre l'activitat esportiva.
Sí, en principi sí. En principi estem en contacte amb l'ambaixada d'aquí d'Espanya, que s'està portant molt bé també. Estan contínuament enviant e-mails i situació. La Federació Espanyola també ens ha connectat per si volien alguna cosa. En principi esperarem a veure com va aquest conflicte. Jo espero que no duri molt, perquè de totes maneres Qatar té la base americana i és per això, no? que sí. li estan d'això. Llavors, no ho sé, és que jo aquí em perdo. No, però, bueno, en principi la idea és estar aquí fins que es pari, a veure si es pot anar a la normalitat, acabar la lliga i ja està. Això és al principi, clar, si es posa molt, molt pitjor això... i no pots sortir ni al carrer ni pots fer res, doncs, bueno, llavors ja tindríem que pensar una altra cosa. Però de moment estem en, bueno, en tranquil·litat, a veure si s'arregla.
A finals de mes estava prevista aquí que jugués la finalíssima entre la selecció espanyola, sí, i l'Argentina. Les informacions que tenim de la FIFA, el que ha dit és que de moment supervisarà al màxim el conflicte per acabar de decidir, però vaja, sembla, pel que ens expliques, força difícil, no?, que es pugui disputar ara mateix.
Bueno, depèn, a veure, estem avui, és dia 2, em sembla, dia 2, sí, és dia 2 avui, no? Sí, dia 2. La final és el 28, pues no ho sé, a veure, si això en 2 o 3 dies ja es normalitza i no passa res, s'obre l'espai aeri i tot continua la normalitat, pues bueno, el país serà el que era abans, que és un país molt, molt tranquil i molt serè. Ja et dic, en 8 anys només he tingut aquestes 2 episodis, no n'hi ha hagut cap res més. Bueno, sí, un altre que vam posar una... Però bueno, això passa en tots els puestos. Llavors, pues no ho sé. A l'estadi està preparat, perquè el veig d'aquí des de la balconada, el de l'Usail està obert a les llums i tot, però no ho sé. El que està clar és que si això s'allarga, òbviament, aquest partit no es jugarà. Bueno, igual que s'han suspès el de la Champions, d'aquí a Asiàtica, s'han suspès, els partits s'han suspès, però bueno, si torna a la normalitat i a l'espai aire obre i tot és normal, pues a lo millor sí, però si s'allarga, clar, la gent dirà, ostres, cuidado, va.
Doncs aquest és el testimoni des de Doha, la capital de Qatar, de Tintín Márquez, l'entrenador català, que ara ens ho explicava, ja fa 8 anys que hi és, però això no treu que en un cap de setmana complicadíssim per l'escalada bèl·lica estigui amb l'ai al cor. Tintín, gràcies per ser-hi, molts ànims i cuida't molt.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per preocupar-vos. Gràcies.
I tant, només faltaria la preocupació pel conflicte en general i, evidentment, també per la nostra gent, que en aquest cas, i pels nostres esportistes que són en una zona especialment delicada. Torno cap a l'Auditori 1899, a Can Barça. Laia, continua fent cua a Marc Síria?
Sí. Sí, sí, el tap i l'embús és ja a nivells majúsculs. Segueixen fent cua i Xavi Vilajoana està venint, ens diuen, a l'auditori. Des del Barça ens comentaven fa una estona que Vilajoana en algun moment de la tarda hauria demanat una pròrroga fins 11:45 de la nit per poder entrar a les firmes. La Junta Electoral li ha dit que no és possible perquè ja està establert que és fins les 9 i, per tant, doncs, ha fet un comunicat a Xavi Vilajoana dient, doncs, que ve cap aquí ara a l'auditori del Barça i que entregarà 1.600 firmes.
Per tant, Vilajoana no passa el tall.
Vilajoana ja no passa el tall.
Ho intuïem, queda confirmat.
Més de 600.
Sí que és cert que sumant els tres precandidats, les firmes que han presentat, arribarien a les 9.600 i, per tant, serien més firmes presentades que les que ha presentat Laporta, que eren 8.170.
Estava pensant que la pròrroga que demanés Vilajoana no fos allò típic de... És que em diuen que em porten 300 butlletes a Tarragona, però clar...
Però és que llavors has de comptar...
Tot i així, no li donava. Vull dir, la pròrroga, amb aquella pròrroga necessitava fer 600 més. Per tant, complicat que en tot cas hagués complert amb el tall. Bé, falta... més que, és que si fas el tall just, tampoc el passes.
No, li falta més d'una quarta part de les firmes que es demanaven, per tant, ja podem afirmar que Xavi Vilajoana no continuarà en la cursa electoral. Veurem Marc Síria, que n'ha presentat 2.840 i que serà el focus d'interès de la validació de signatures. Laia, una curiositat, amb l'embús aquest hi ha confraternització? Tots els que veiem són de Síria?
Tots, a veure un moment, que acabaré de... No, són de Síria, tots.
Que m'havia fet la sensació que hi havia barrejats, però els de la porta deuen ser dins.
No, Joan Laporta ja ha marxat.
Ah, hem marxat. Ah,
sí.
És a dir, no, potser s'han quedat... No poden entrar perquè estan comptant, no perquè hi hagi gent de la candidatura. Ah,
no, ja, en aquest sentit, ja fair play, en principi, vaja, no han coincidit gaire les precandidatures aquí, però sí. Es queda algú, a banda dels interventors, algú de l'equip de Laporta, recomptant, fent aquest recompte, però vaja, no. Ja han marxat Laporta i la majoria de directius.
Doncs em temo que Xavi Vilajoana, ja sabem quina serà la seva sort, però que el recompte potser sí que li arriba a la mitjanit al ritme que anem. Fins ara, Laia.
Fins ara.
Farem una pausa i quan tornem hem d'abordar una altra de les taques del cap de setmana. La denúncia d'insults racistes d'Omar El Hilali, el jugador de l'Espanyol. Ara venim.
Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
T'agrada el formatge? Vine a Formatgem. Torna al Fòrum del Formatge Artesà i Català. 14 i 15 de març al Palau de Fires de Girona. Entrada lliure tot el cap de setmana. Més de 200 formatges, concursos, tast, vins, cerveses artesanes i tallers per petits i grans. Ens trobem, tastem, parlem i celebrem. Formatgem, organitzat per a Crefa.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el
Barça! Quan rasques un rasca de l'11, ho trobes.
Sí! Que m'ha tocat, tia!
Per exemple, ella acaba de trobar una alegria. I ell s'ha trobat amb el cantant que porta dins. A partir de només 50 cèntims, amb els rasques de l'11 pots trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11, rasca el moment. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Mira, mira, hi ha quina ajuntada a punt per travessar el pont de Besalú.
Tres de Besalú i ni un foraster. Miracle, miracle.
Mare meva, el que haig de sentir de bon dematí.
Mira, una escutxofeta.
Hola,
hola. Hola, hola. Hola.
Has de ser conemuda, tu, per aquí.
Sí.
El Foraster, aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT. But I see her in the back of my mind all the
time. Like a fever. Tocats, 2:15 del vespre, com us deia, l'Espanyol va empatar ahir al Martínez Valero d'ells. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Jordi.
Però la notícia, tot i que allarga la ratxa de l'Espanyol sense guanyar, i són 3 de 27, ho dic bé?
Són 3 de 27, ho dius molt bé, sí, sí. Bé,
ja arribarà el dia, de moment l'Espanyol, que en aquest cas no perd plaça, això també ho dic bé.
Sí, continua
setè.
Exacte. 4 punts, en aquest cas, del Celta, que és el 6è.
El que sí és rellevant d'aquest partit és aquesta denúncia per un teòric insult... Bé, no és un insult, una desqualificació de caire racista que denuncia Omar El Hilali de Rafa Mir, el davanter de l'Elx.
Sí, ja l'Axel Cavalles, al minut 78... De seguida, Omar va aturar el partit, va anar a buscar l'àrbitre i li va dir que li havia doncs etzibat un comentari clarament racista, i l'àrbitre el va recollir a l'acte. Exactament, li va dir que ell, doncs, que si Omar va arribar amb pastera, en castellà, evidentment...
Omar El Hilali és nascut a Barcelona.
És nascut a l'Hospitalet, exacte, però vaja...
Rafa Mir, concretament.
Vull dir, per informació de Rafa Mir, concretament. Sí, sí.
Bé, sí, sí, exacte.
Va, potser no crec que sàpiga que és nascut a Barcelona.
Li és igual,
potser
clarament.
Potser ho va dir per tocar els nassos i
punt. Sí, perquè és racista, bàsicament. També.
Bé,
sí, sí.
Es va activar el protocol. El jugador en cap moment ha volgut fer declaracions ni posarà cap denúncia de cap tipus. Es vol mantenir al marge. Ell va fer el que havia de fer ahir durant el partit. El club, evidentment, avui sí que ha llançat un comunicat, ha fet públic un comunicat condemnant enèrgicament aquest incident, donant tot el suport a Omar, al jugador, i a partir d'aquí doncs, posant a disposició del que calgui doncs, o de qui calgui, tot el que es pugui fer per combatre aquesta mena d'incidents que, com ja va passar fa alguns dies a Lisboa, doncs, es repeteixen massa sovint.
Molt bé, doncs aquest és el cas, i ja us explica el Sergi que si fos per Omar la cosa quedaria aquí, però ara de seguida us explicarem que no quedarà aquí, com ha de ser d'altra banda. Sergi, alguna cosa més?
No, res més.
Gràcies.
Vinga, adéu-siau.
El baròmetre.
I quan diem que no quedarà aquí, Joan Fàbregas, bona tarda.
Bona tarda.
És perquè un cop activat el protocol antiracista, que és el que va fer ahir l'àrbitre del partit, vulgui o no vulgui Omar El Hilali, això ja no té marxa enrere.
No, això no té marxa enrere perquè quan es fa constar l'acte, que és el document oficial del partit, la federació està obligada a intentar doncs veure totes les proves que hi ha, sobretot a nivell de càmeres, òbviament. Si no vaig equivocat, Rafa Mir no es va tapar la boca, per tant, es podria trobar aquestes paraules, no? Una mica si fan...
A mi hi ha una imatge, Joan, de lluny. També s'ha de dir que a mi sembla que sí que es tapa la boca, eh?
Sí. Val. Doncs llavors tenen el problema perquè no es podrà demostrar. De fet, Infantino,
el president... Jo crec que entre els dos entre tots heu trobat la veritat, perquè jo he vist una imatge en què sembla que es tapi i hi ha un moment en què...
Sembla que se la tregui, la mà.
Gairebé el... és una interpretació
pot ser, que trobin una imatge...
Espera't que me la trec perquè em sentis bé. Però això ja és, són interpretacions que faig.
Jo ja dic que és una imatge de lluny on clarament el gest és de tapar-se la boca, però sí. Pot ser que no ho digués en aquell moment o que li repetís ja sense,
això també. Bé,
sense la mà.
Aquí estem especulant, sí, perquè no hi ha una imatge prou bona de l'acció.
De fet, el president de la FIFA deia que era partidari d'expulsar qualsevol jugador que es tapés la boca perquè estava dient una cosa que no havia de dir. Jo estic bastant en aquesta línia.
Espera't un segon que l'escoltarem. If a player
covers his mouth and... Si un jugador es tapa la boca i diu alguna cosa amb conseqüències racistes, ha de ser expulsat. Hem d'assumir, hi ha d'haver la presumpció que diu alguna cosa que no ha de dir, si no, no es taparia la boca.
De fet, diu que la FIFA ho proposarà de cara a aquest Mundial, que ve aquest estiu.
Em sabria molt bé, i el que ha de fer ara el comitè de competició és el que deia, revisar totes les càmeres, i si ho troba, doncs ha de sancionar d'ofici, i òbviament seria una sanció doncs, força contundent.
Com a escèptic de la qüestió, com ho fareu exactament, Infantino, i els que sou partidaris de sancionar els que es tapen la boca? A l'engròs, només el que l'acusin d'insults racistes, o com va això?
No, a l'engròs.
A l'engròs?
Sí.
Infantino deia que quan hi hagi una acusació de racisme, però crec que segurament el més just és dir, quan tu parles amb un rival no et pots tapar la boca, i s'ha acabat la història. És el més senzill.
Fer-ho fàcil.
Sí, correcte. A mi ja entenc la cara que fa el Costa, perquè conceptualment prohibir coses no em sembla tal.
No,
però en aquest cas...
Prohibir no, prejutjar.
No, prejutjar, però... que no et pots tapar la boca, perquè...
Escolta, jo em puc tapar la boca i fer moltes coses que no tenen per què ser dolentes.
La gent no va tapant-se la boca, ni a la NBA, que es diuen
d'acord. Sí, a mi no em sembla ni normal això, però... Però prejutjar que el que estàs fent és un delicte, i en aquest cas un delicte d'odi,
no,
molt bèstia.
No, Costa, delicte, però que prohibeix... O sigui, és a dir, tu, dintre del reglament del joc, de la mateixa manera que no pots tocar la pilota amb la mà, no pots portar-te la mà a la boca per parlar amb un contrari, ja s'ha acabat.
És que és matar mosques a canonades, perquè un entrenador té tot el dret a acostar-se a un jugador seu...
Però que parlem d'un rival, que parlem de quan tu et dirigeixes a un rival.
I a un rival també tens dret a acostar-te, i que no tot l'estadi ni totes les teles del món sàpigues que sàpiguen què li estàs dient.
Segur que sí. Tens aquest dret?
Vaja, jo crec que sí.
El dret a la privacitat és una cosa de casa
teva. Però escolta, que els jugadors no només...
De futbol...
Us recordo que els jugadors no només es tapen la boca per insultar, per fer insults racistes. A vegades és...
Una qüestió tàctica.
Com està el teu fill? I no... i que no hi hagi la necessitat que us sàpiga tot l'estadi.
Doncs, li dius a dins del túnel de vestidors?
Abans,
o li dius un divendres per la tarda?
Tu saps que en aquell moment, en aquells 90 minuts, de mateixa manera que els jugadors saben que hi ha càmeres i que, per tant, segons que no ho poden fer perquè hi ha càmeres arreu, efectivament, les normes de joc, perquè és un percentatge molt baix, però suficient com per no permetre-ho, les normes del joc diuen que s'ha acabat això de tapar-se la boca.
És que, clar, tu comentes això de matar mosques a canonades, el problema és que no s'està matant cap mosca a dia d'avui. Van sancionar l'altre dia els
del Benfica,
d'aquella
manera. Sí, però, Joan, és que en pocs dies, i jo reconec que la UEFA estava en un dilema complicat, però és que en pocs dies hem assistit a una denúncia sense, a una sanció sense cap prova, i ara... A lo bèstia. Ara ja no us podeu tapar la boca, que és...
No, però això, això és per evitar precisament que ningú pugui dir que és que has dit una cosa i no l'has dit. Tu no pots tapar la boca, ja està.
Si et tapa la boca, sanció.
Clar. El tema Prestiani no l'haguessin viscut.
Ja.
Sí, prohibeixes tapar-se la boca. No, perquè haguessin sabut si li diu...
Esteu suposant que quan no ens tapem la boca a ningú, hi haurà una càmera que identificarà amb tota precisió un insurrecista.
Amb la de càmeres si no, que hi ha avui, sempre tu veus...
Si no, perquè la tapen, clar.
Bé, no. Jo, a mi em sembla una cosa absurda i ridícula, però escolta, si amb això ho hem d'arreglar...
D'acord que és ridícula, però és que la situació és molt ridícula.
La situació dels jugadors també és ridícula.
La situació és infantil, és de nens petits. Estan a la boca per insultar-se.
És prou greu com per trobar solucions, fins i tot si són ridícules.
Als anys 80, que es deien de tot... No es tapava la boca, també és veritat que les càmeres eren les altres.
Hi havia
altres.
Tres càmeres a cada partit, no
sí,
saps?
Sí, però això és una moda, és una tendència, però s'ha acabat.
És que ningú als anys 80 se li havia acudit seguir un jugador per llegir-li els llavis, que és el que fan ara. No quan hi ha un insult racista que estaria
bé,
sinó...
És que els jugadors estan allà per jugar 90 minuts a futbol, no per parlar. Si volen parlar, quan acabi van a vestidor i li pregunten per la família i per el que vulguin.
Si jo jugués a futbol, també em taparia la boca, perquè la minya mal acaba un partit i saps en quin moment s'ha cagat en el lateral, en quin moment s'estan recordant d'ell mateix perquè falla...
Però tot això ho saps perquè en aquell moment no s'està tapant la boca.
Forma part de la sentina.
Saps què és el que no saps? El que li diu la minya mal a un altre rival si l'insulta, això no ho saps perquè és el moment en què es tapa la boca. Ara he dit la minya mal i potser la minya mal estigui prou ben educat com perquè no...
Perquè l'altre dia vaig veure un vídeo i vaig pensar, hòstia, és que no poden ni pensar en veu alta, com qui diu. Demana pas la Laia Tudel, ara per fi surt Marc Síria de l'auditori del Barça.
Sí, ara, comença a parlar tot just ara.
Això també ho canviarem. Molt bé, doncs avui venim a entregar 2.844 signatures, butlletes signades... de sòcies i socis. Estem molt agraïts a tots aquests socis i sòcies que volen un canvi en el model de governança, un canvi en el model de gestió, que nosaltres hem vingut proposant durant tot aquest temps, tots aquests anys, moltes de les solucions les hem aportat al club i creiem que tenim la responsabilitat i la determinació de donar aquest pas endavant. Culers de pedra picada, que venim amb els deures fets i amb totes les ganes, tota l'empenta i tota la il·lusió per canviar, per modernitzar i per professionar el club i posar-lo on mereix el Barça estar. En segon lloc, doncs m'heu de permetre agrair a tot l'equip del Moviment 42 l'esforç que heu fet. Us heu deixat la pell, us heu deixat la vida, amb la poca visibilitat que hem tingut, soci a soci, per tot el territori, explicant solucions en propositiu, hem aconseguit que 2.844 socis i sòcies ens donin el seu recolzament. Moltes gràcies a tots els que ho heu fet possible. I en tercer lloc, també, jo us vull agrair a tots els mitjans. Heu estat molt a prop nostre en totes les propostes. Heu estat sempre en una posició d'informació. Us ho agraïm. Ens veurem molt més perquè estem segurs que passarem la validació i, per tant, serem legítimament candidats a la presidència del Barça. Estem molt orgullosos. Sentim un profund sentit de pertinença, d'un clar pas que fem per vincle emocional, per llegat dels nostres avis, dels nostres pares i els nostres fills. Per tant, aquí estem per protegir un model de socis i per fer-ho des de la humilitat, des de la proposició i des del talent. D'acord? Moltes gràcies a tots. Estic preparat per qualsevol pregunta que...
Sí. Marc?
Aquí. Hola.
Laia Tudel, en directe al Tot Costa Catalunya Ràdio. Les últimes hores s'ha parlat molt del pacte. Del pacte amb Víctor Font, aquest possible pacte. Bé, doncs ara, un cop entregues les firmes, pactareu amb Víctor Font? Es farà aquest pacte?
jo crec que el més important sempre és estar legitimat per aquells que ho han de fer. En el Barça, en un club democràtic, en un club que hi ha eleccions, no com a altres llocs, no? Que fa 20 anys que no hi ha, doncs aquí el més important era això, venir, entregar les signatures i tenir la legitimació dels socis i sòcies. Nosaltres hem explicat un projecte clar, amb solucions reals, executables, i ara el que volem és presentar-ho, ara que tindrem un altaveu, ara que sortim tots de la línia de sortida, el que volem és presentar el nostre projecte i que els socis escullin aquell projecte que creguin que és millor pel Barça de present i pel Barça de futur.
Doncs deixem la Laia Tudel pendent de si Marc Siria diu alguna cosa més destacada, però vaja, de moment no sembla que tingui intenció de manera immediata d'arribar a aquest acord.
No ha contestat, en realitat. No ha dit ni que sí ni que no.
No, però vol presentar
el
projecte.
No, el que ha dit és que ja està legitimat força. Per les firmes, exacte. Vull dir que jo crec que el que exclou del pacte clarament és allò que havíem comentat allà al principi, que Vilajoana no té les firmes i, per tant, ell considera que no hi ha de ser el pacte, i a partir d'aquí veurem, és cert que ha deixat d'entreveure que ell vol presentar el seu programa, però han de passar dies,
queden dues setmanes,
pressions...
Que seran molto longo, que diria sí, Juanito. Joan, que t'he interromput quan ens estaves intentant explicar què volia Infantino, i hem fet el debat sobre el que vol fer Infantino. La qüestió és que això tirarà endavant, com a mínim la investigació sobre el que va dir Rafa Mir.
Sí, tirarà endavant, hauran de veure les proves que tenen, i si les tenen, el comitè de competició sancionarà Rafa Mir a través del Codi Disciplinari de la Federació Espanyola, i si no, doncs es quedarà allà.
Molt bé. Doncs n'estarem, evidentment, molt, molt pendents, perquè, a més, Rafa Mir és un angelet que té altres causes, com una de presumpta violació, que pesen sobre ell. Vull dir que... No seria l'alumne més modèlic de la classe. Coses de futbol. El gol que li anul·la, que li concedeixen ahir al Celta a Montilivi, centrada cap a Ferran Jutglà, que està en posició avançada, Vitor Reis interfereix, es fa gol en pròpia porta. S'ha d'anul·lar aquest gol del Celta, o va fer bé l'àrbitre de concedir-lo, tot i que la passada anava un jugador que estava en evident posició de fora de joc?
Va fer ben concedir-lo, perquè condicionar no és interferir, és a dir, interferir és pressionar, dificultar el moviment a l'adversari, fer un moviment que pugui confondre els rivals, fins i tot estar en la mateixa línia del tir a porteria, que pugui confondre el porter o el pugui tapar la seva visió. El fet d'estar en posició de fora de joc no és infracció, i per tant, en aquest cas, el davanter del Celta estava molt lluny de Vitor Reis i el gol està ben concedit.
Aquí ens passa, o almenys em passa a mi, que la normativa, els àrbitres, teniu clar que està ben aplicada, fins i tot Mitchell hi coincidia ahir postpartit, des de l'esperit del joc a mi em sembla molt estrany que un jugador... És a dir, si Vitor Reis hagués desaparegut, Ferran Jutglà no hauria pogut fer gol perquè estaven fora de joc, però en canvi un jugador intervé per tallar la pilota, es fa gol en pròpia porta i el gol resulta que és vàlid.
I intervé perquè té jugat al darrere, si no, no...
Sí, però això...
Bueno, això no ho sabem tampoc.
En aquest cas jo crec que ho suposem.
Si sabem és que Jugra estava fora de lloc.
Però vaja, ja et dic que Mitchell, ja sé que sí, Mitchell sí. És Mahatma Gandhi i no es queixa de les decisions arbitrals, però...
Ell no, perquè clar, ell té clar el reglament.
Sí.
Vull dir, la circular amb ells està els bé. Hi expliquen. Vull dir, jo, a mi el que estic d'acord amb tu, Costa, o sigui, aquí és una qüestió de si aquesta norma s'hauria de canviar o no s'hauria de canviar. Però la norma...
És que hi ha moltes jugades... Les normes estan fetes de manera general. És a dir, en moltes jugades hi ha un jugador fora de joc que no intervé, que està potser a 20 metres, i dius, home, no s'ha d'anul·lar aquest gol perquè estigui aquest jugador allà. El que passa és que hi ha situacions concretes, com aquest és un bon exemple, que, home, que la norma no acaba de ser justa del tot perquè, clar, el defensa es marca en pròpia perquè és evident que Jutglà està darrere, no? Llavors, dintre la norma, doncs aquesta seria una de les excepcions. Però clar, és que no pots anar tan afilar tan prim quan fas el reglament.
De fet, el fet que Vitor Reis miri que té Jutglà al darrere, que això es veu en les imatges, tampoc no ha fet, vols dir... És a dir, allò és una...
Condiciona,
sí,
però
sí,
clar.
Sí, però vull dir que l'àrbitre no ho ha de tenir en compte, perquè en el sentit de... És evident que Vitor Reis rebutja perquè sap que té el defensa al darrere.
El que ha de ser evident per anul·lar el gol és que Vítor Reis rebutja malament perquè sempre és pressionat per l'adversari, perquè hi ha un contacte físic, si no, no, no hi ha manera.
Mireia, per tu com a entrenadora, s'haurien d'anul·lar aquest tipus de gols o està bé que...
Per mi sí, per mi sí. Jo tinc la sensació
que... Sí, per mi també, però el reglament diu el que diu.
Acabes cometent una errada perquè estàs pendent, no?, de qui has de defensar i crec que condiciona molt aquestes accions. Ara, quina norma posar, aquí ve lo difícil, no? Perquè quan ho fas general és tan obert que hi ha petites excepcions com aquesta que fan que la norma no tingui
això, gaire sentit. Jo, quan era petit, això em deien fora de joc posicional.
Sí, tota la vida.
I s'entenia bastant bé, vull dir, no és una cosa raríssima d'entendre, però és veritat que ho van canviar i, escolta, no és culpa de l'àrbitre si el reglament l'hem canviat i ara resulta que no ens agrada. Joan, vaig fatal de temps, per tant, de totes les normes noves que tindrem la temporada vinent, ja farem un especial un dia i així fas de dos tiquets per un. Digue'm la que t'agrada més.
A mi la que m'agrada més i a mitges és que el VAR podrà entrar a corregir segones grogues que siguin incorrectes, però es queda aquí. És a dir, no podrà entrar, segons han explicat, per exemple, en una possible segona groga que no mostra l'àrbitre i que implicaria una vermella. És a dir, ho han limitat a segones grogues incorrectes. Llavors, és un avenç, però crec que és que una miqueta curt.
Molt bé. Algú en té algun altre de preferida? No,
a mi també m'agrada
aquesta. La del temps, tinc una curiositat. Hi ha servei de porta, tindràs temps, com ara fan amb, quan el jugador té la pilota a la mà.
El porter, sí.
No s'està aplicant gaire la del porter, no?
No gaire.
Hi ha casos flagrants. Perdant temps d'altres maneres, però un
sí,
tio...
Sí, però és una mica allò que quan comptes els segons és quan li dius al teu fill a la 3, no? I és 1, 2, 2 i mig... I vas fent.
Bé, en tot cas, aquí també allò dels serveis de porta que triguen un minut a treure, com a mínim ens ho estalviarem. Serà un greu problema pel porter del Rayo, per exemple.
Tinc molta curiositat per veure com va això del tio que la tenen, que s'ha de quedar un minut fora del terreny
de joc. Ah, sí, aquesta també és curiosa, sí.
Perquè, clar...
Si t'han trencat gairebé la cama, diria, a sobre.
Una hòstia de l'altre equip que estarà un minut fora. Si
pot entrar al cap d'un minut és que tampoc estava tan malament, no?
Home, però...
Perfecte. Mira, farem una cosa, que entri al cap de 5 minuts i tapar-se la boca. I així el tenim ben castigat. Joan, gràcies.
A vosaltres.
Hola, Solà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ja ho veus, que l'àrbitre no va tenir la culpa del Girona 1, Celta 2, que li va faltar a l'equip de Mitchell per acabar de rematar-ho.
Doncs no tenir aquestes errades en defensa, perquè ja va explicar Mitchell que no només la rematada de Vítor Reis, sinó que hi havien hagut un parell o tres d'errades a les dues jugades. En l'empat, Juglar agafa l'esquena a Blin, però és que van deixant fer a Mingués el desplaçament. També passa pràcticament el mateix en el segon, i un Girona que tot just va perdre el primer partit d'aquest 2026 a Montilivi, el segon d'aquest 2026, amb un Girona que, si algú pensava que podia arribar a lluitar per competicions europees, ara ja pràcticament s'ho ha de treure del cap. És un equip que amb Messi sobre el descens tampoc acabarà patint. Sí, qui és que dius, Marcos?
Jo em dic...
No. Ah, tu, sí?
No, no. Servir-lo, espera.
Però 10 punts sobre el 6è, eh?
Espera.
Ah, val, doncs espero.
Espera que Unagi sigui titular i ja, en parlarem.
Mira, en parlarem al Girona reservat dimecres.
Ah, d'Unagi?
Sí.
Mira, bon tema.
I què diràs?
Recupera l'episodi.
Ja és fotut, dir-ho al dia. Només falta que t'ho digui avui.
Això va generacions, ho volen tot ara.
Tot
ara,
immediat.
Està destruït.
Va, Solà, abraçada, gràcies.
Adéu.
I gràcies avui especialment perquè he abusat d'ells, de la Mireia Vera, el Marcos López i el Dani Sanabra. Podeu anar-vos
allà.
Una pausa i rematem el Tot Costa amb motos i tornem a passar per l'auditori a veure si hi ha alguna novetat sobre precandidats que seran candidats. Ara venim.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Doncs estava mirant de canviar de companyia de llum i hi ha més de 500 comercialitzadores.
Uf, quina feinada, no?
Sort del RAC. M'ho han tramitat tot. M'han buscat una tarifa millor i, a més, cada 3 mesos la revisaran per millorar-la.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra app renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Ens ha tocat liderar en temps difícils, prendre decisions, protegir el club, no rendir-nos per seguir sent qui som. Avui el Barça torna a guanyar, torna a créixer.
Per això demano a tots els socis i sòcies que estimeu el Barça que em feu costat i signeu per defensar-lo.
Signa per Joan Laporta. Defensem el Barça.
L'última recta del Tot Costa ens porta al Mundial de MotoGP, que ha arrencat aquest cap de setmana a Tailàndia. Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Mai millor dit, amb una punxada del vigent campió, de Marc Márquez.
Sí, aviam, si no és per aquesta punxada, ara estaríem parlant d'una altra cosa, no?
Yeah,
perquè sembla sí. que hagin de tenir por, o que s'hagi de tenir por per la situació. És veritat que després de la primera cursa, que tot pinta que pot ser una situació aïllada, Aprilia i Bezzecchi són els grans guanyadors, KTM i Acosta són els líders. Pensa que des de l'octubre del 2022 que no hi havia un líder que no fos una Ducati. Déu-n'hi-do. Sí, sí. I Marc Márquez, sent la millor Ducati del cap de setmana, lluitant pel podi aquest diumenge, doncs va tenir la mala sort que li podria haver passat a qualsevol altre pilot, perquè estaven patint tots per la moltíssima calor que hi havia, i va acabar sumant 0 punts quan tenia el podi. Ell ha baixat de la moto bastant serè, bastant tranquil. Ell recorda molt el que va passar l'any passat, que diu que segurament és el seu moment esportiu vital, no? Recuperar la corona, i que, escolta'm, el que hagi de venir, vindrà. Ara mateix està més amoïnat, si tu vols, pel tema físic que no pas pel tema tècnic. Ens demana que esperem al cinquè cap de setmana a Jerez per saber on està tothom. També és veritat, Jordi, que si anem al tercer cap de setmana d'Austin i Márquez no està per guanyar, doncs potser també ens preguntarem què està passant, no?
Sí.
Però ara com ara, home, doncs és cert que té només 9 punts, que el líder en té 32, però és que això acaba de començar, vull dir.
Que falten 21 curses?
Sí.
Home, doncs no hi ha motiu per la preocupació, i menys com es va produir la retirada. Una altra cosa és que el cap de setmana hagi sortit tot al revés. Primer una sanció injusta,
sí.
Des del punt de vista almenys del Damià, que és el que en sap, i després aquesta punxada quan hauria tret una bona colla de punts. Pel que fa a la resta de catalans, pitjor encara, clar.
Home, pitjor encara perquè Àlex Márquez tampoc no ha sumat ni un sol punt aquest cap de setmana, perquè Maverick Viñales no ha sumat ni un sol punt aquest cap de setmana, i Rins ahir va acabar fent el 15è, però Yamaha està cridada a ser la pitjor moto de l'any.
Caram, doncs sí que ens ho pintes bé. Pròxima parada, Damià, d'aquí però 3 setmanes, ho dic bé, a Brasil?
Sí. A Brasil, Goiânia, un circuit que es diu Goiânia Ayrton Senna, és un circuit dels anys 80, els més vells el recordaran, l'han fet totalment nou, és un circuit de menys de 4 quilòmetres, per tant és un circuit curt. Per ser circuit nou hauria de favorir Marc Márquez, però per ser circuit de dretes no tant, ja veurem quin és el resultat.
Molt bé, doncs 3 setmanetes per reflexionar i a canviar els resultats a Goiânia. Gràcies, Damià.
Adeu.
3 minuts i les 9 abans d'acabar. Tornem a passar per l'auditori del Barça, Laia Tudel, per tancar les connexions amb aquesta tarda de lliurament de firmes recollides pels precandidats.
Sí, fem un resum. El precandidat amb més firmes entregades, Joan Laporta, amb 8.171, Font, segon, amb 5.144, Síria, tercer, 2.844, i Vilajoana, que està parlant en aquests moments, 1.621, per tant, Vilajoana no passa el tall segur. La resta de candidats, doncs ara falta que aquests 3 dies validin firmes i acabin de confirmar que tots 3 es convertiran en candidats.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Laia.
Adéu-siau.
Sònia, remato.
El dia en què també hem sentit Hansi Flick i Simeone en la prèvia del Barça-Atlètic de Madrid, tornada de semifinals de la Copa del Rei. El Barça va perdre 4-0 al Metropolitano i demà vol fer possible l'impossible, que deia avui Hansi Flick. Ho hem comentat amb el Marcos López, amb el Dani Sanabra i amb la Mireia Vera, mentre també estem pendents de com acaba la jornada de Lliga, perquè el Madrid juga ara a les 9 del vespre amb el Getafe, amb Courtois a la porteria, Alexander Arnold, Rüdiger, Alaba i Carreras en defensa, amb Valverde, Tchouaméni, Arda Güler i Thiago Pitarch, que és la gran novetat de l'11 al mig del camp, i al davant Gonzalo i Vinícius. Explicar també que el Madrid ha dit que Mbappé té un esquinç al genoll esquerre i seguirà tractament conservador. Falta veure si arriba a temps de jugar algun partit contra el City en l'eliminatòria de vuitens de la Champions, però ja fa setmanes que el davanter francès del Madrid té problemes amb aquest genoll. I el dia en què també hem anat fins a Qatar per entrevistar Tintín Márquez, el tècnic ara del Qatar, perquè la situació conflictiva de l'Orient Mitjà també està afectant el Qatar, on hi ha una base militar que des de l'Iran han atacat. Ens ha explicat que està tot tancat, que no saben què passarà. De moment s'han suspès tots els entrenaments i les competicions i de moment planteja quedar-se allà, però amb cert neguit.
Gràcies, Sònia.
Fins demà.
Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i l'Aleix Jové al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i gràcies a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornarem demà a les 7 en versió de butxaca, taloners del que esperem sigui la remuntada del Barça contra l'Atlètic de Madrid. Fins aleshores, feu molta bondat. President, com ha anat la recollida de firmes?
Aquests set ciències, aquests mestre tites que donen lliçons. Alerta i ben lluny.